Benvinguts a Accent. Avui, Román Jori entrevista Ramon Rovira, autor de Gràcies, Estados Unidos. Ramon Rovira, avui, a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Avui, més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Hola, bon dia, què tal, com estem? Avui és diumenge i com cada diumenge tenim les nostres coses. I les nostres, en aquest cas, és una entrevista preciosa que procedirem a fer-li al Ramon Rovira, corresponsal de TV3 als Estats Units durant una pila d'any, un home d'una gran valua. Ara sembla ser que està al Canal 8. Jo el segueixo ja des de fa molts anys. Jo ja el considero un icono, un pròcer de Barcelona, més que, si voleu, inclús de Catalunya. Vull dir, un punt de referència amb el periodisme, un periodisme molt seu, molt acurat, molt bonic, i ens ha fet un llibre preciós. I com cada setmana farem les nostres preguntes de rigor. Què tal, Ramon, com estàs?
Hola, molt bé, moltes gràcies.
Pues vinga, comencem. És difícil la vida als Estats Units? Tu vas tenir la sort de trobar Jaleo, jo no, eh?
No, és una vida fàcil, molt agradable, especialment si t'agrada el país, que era el cas meu i de la meva família.
A l'insomni els hi passa a tothom després del jet lag, veig que tu no vas ser una excepció tampoc, no?
No, efectivament, això ens passa a tots, o com a mínim alguns més que d'altres. El que passa que després d'uns anys de patir-ho vaig descobrir que amb unes pastilletes que se'n diuen melatonina, doncs això es pot resoldre bé, no? Perquè t'ajuden a agafar el son i al final ho portes una mica millor.
L'arribada al despatx va ser una gran sorpresa, ho dius a la plana 13, no?
Sí, perquè la veritat és que em vaig trobar en una situació que no havia previst. Tant és així que el material que hi havia no funcionava i les primeres cròniques, ben bé, durant la primera setmana i pico, la vaig haver de fer-les a mà, perquè no teníem no hi havia ni una màquina d'escriure, per entendre's, per descomptat, ni un ordinador.
L'estància a Washington havia sigut la millor de la teva vida professional, no?
Va ser una època fantàstica, va ser una època plena d'experiències. Des de l'any 96 fins al 2001, que és quan jo vaig estar-hi, el país va anar econòmicament molt bé i, a més, va ser una època informativament interessantíssima. Per tant, sí, des del punt de vista professional, segurament que va ser una de les millors èpoques de la meva vida.
Respecto tots els pensaments i idees. Ets una persona fantàstica perquè a mi se'm fa difícil, t'ho prometo.
Home, a veure, però també tinc les meves ratlles vermelles, eh? Segons quines coses i segons qui les diu i de quina forma les fa, doncs m'hi troba de cara. Però sí que en general, a més, m'he anat fent gran, cada vegada sóc més tolerant i accepto més les visions de tothom.
Molts americans es senten el poble escollit per Déu. No serà pel número de jueus que hi tenen, que en tenen un fotiment?
Sí, en tenen molts i són molt importants, perquè com sempre sol passar, on les col·lectivitats jueves s'estableixen, tenen una gran capacitat com per gestionar sobretot el món de les finances i en aquest cas també en el món d'alguns mitjans de comunicació molt importants. Per tant, no sé si són el poble escollit de Déu perquè hi ha molts jueus, però sí que és veritat que hi ha molts jueus i són...
És un poble lliure, però jo penso que és un poble lliure entre comilles. Tu no ho veus així?
Déu-n'hi-do, perquè a diferència d'altres experiències més pròximes, tenen un esperit de no et posis en mi i jo no em posaré en tu, de cadascú fer la seva vida mentre no interfereixi la vida del veí, que realment els dona un esperit de llibertat important. Els Estats Units no deixa de ser encara un país de frontera, un país relativament jove, no? Sobretot comparat amb els nostres europeus. I per tant, aquest sentiment de llibertat el tenen molt arrelat i costa moltíssim renunciar a qualsevol dels principis fonamentals que se'n mouen entorn de la paraula llibertat.
Enorme respecte per l'individu. A mi també se'm fa una mica difícil, sobretot si li preguntem a la comunitat negra, no?
Sí, això és veritat. Aquest és el pecat original dels Estats Units, no? El racisme incorporat o procedent de l'esclavitud. Aquest és un tema que no tenen resolt, que han intentat per activa i per passiva en canvis de llei, intentant fent operacions molt importants per tal d'acabar amb el racisme i no se n'han sortit. Dit això, la veritat és que avui en dia intenten, com a mínim ho intenten, i sobretot la immensa majoria dels americans fan el possible per no ser racistes.
Coneixement general acceptable del que passa al resta del món, però això serà més aviat pels cultos, perquè mira, per la gent que escolta, vull dir, perquè jo sí que me'n recordo de la gran quantitat de paletos i analfabetos que hi havia. Això també t'ho puc dir, perquè ho he viscut jo.
Bueno, però això, Roman, n'hi ha tot arreu, eh? Vull dir, no és una cosa només dels Estats Units. El que passa que ells són un país molt gran i molt important, perquè encara avui en dia segurament segueixen sent la primera potència mundial, i això fa que, com a mínim en alguns extractes socials, la seva visió del món sigui relativament reduïda. Però, com tot els Estats Units, cal dividir o separar-ho entre el que és les costes, l'est i l'oest, i una part important d'altres zones més desenvolupades o més, diguem-ne, més fetes al món, més obertes al món, i el que és el centre dels Estats Units, en què sí que hi ha una endogàmia molt potent i que mira molt cap a dintre.
El parc, per un americà, és com si fos seu, és a dir, un dels símbols més grans que té el govern federal, Yellowstone i tot allò, des de l'ego és preciós, eh? Però com és que ells se'l senten tan ell, que tant d'ells?
Perquè és que és un país, des del punt de vista de la natura i des del punt de vista del medi ambient i del paisatge, espectacular. Jo vaig tenir l'oportunitat de córrer-lo una mica i de visitar-lo. És una natura fins i tot exuberant, no? Que tot creix amb una profunditat i amb una rapidesa fins i tot més gran de la que a vegades estem acostumats nosaltres. I és un país realment molt bonic. És molt bonic. A mi, com a mínim, des del punt de vista d'això, dels parcs, des del punt de vista del medi ambient, m'agrada moltíssim. És molt maco, als Estats Units.
És preciós, amb això sí que tenim, coincidim tots dos. Principi democràtic amb esperit, propòsit i mètodes. Explica'ns això amb dues paraules.
Uf, complicat de resumir-ho amb dues paraules, però és un país que des de la seva fundació pels pares fundadors, com en diuen ells, es basa fonamentalment en la democràcia i en la llibertat, i sobretot amb el cal tenir en compte que els que varen posar les bases del país eren gent que havien fugit de la persecució religiosa que es produïa en aquells moments a Europa. Per tant, la suma de tot això, més el melting pot, aquesta barreja de races, de tradicions, de cultures, de pensaments diferents que s'han anat afegint durant els anys en què el país ha crescut més o va créixer més en la seva immigració, fan que sigui aquesta barreja gairebé molt complexa de gestionar, perquè cadascú té el seu món i cadascú és fill del seu pare i de la seva mare, però que alhora també li dona una potència brutal, difícilment trobable en un altre país.
Els Estats Units han tingut un paper fonamental amb la creació i desenvolupament dels drets humans, tornant una mica a lo d'abans, no? Per què? Tenint en compte l'esclavisme.
Sí, però perquè s'ho creuen, perquè és un país que està basat en el respecte dels drets humans. Com et deia abans, els primers que van arribar, els pilgrims, quan van arribar al país, fugien d'una persecució per haver simplement professat una religió com la que tenien a Europa, i ells varen voler fundar un país en què justament els drets democràtics, la llibertat, entesa d'una forma molt àmplia, com individualitzada fins i tot, fos la seva base fonamental. I això comporta també un respecte pels drets humans.
L'imperi que no volia ser-ho, tu creus?
No sabria dir-te. És complicat. Realment és un país, no respon al criteri d'un imperi com el havíem entès en èpoques anteriors, però sí que és veritat que durant molt de temps la seva potència i la seva capacitat d'influència al món ha fet que actués com un imperi, sí.
Doctrina Monroe, Amèrica pels americans, sembla una mica el que ha dit aquest senyor que se n'ha anat ara, no?
Bueno, se n'ha anat.
Ja bueno, que encara no se n'ha anat. Vaja.
Sí, de moment la cosa està per veure. Sí, és una mica... A veure, això han sigut etapes de la història dels Estats Units, no? I a l'època Monroe, doncs sí, va potenciar moltíssim aquesta visió més endogàmica del que eren els Estats Units, que segurament la va copiar una mica una persona que d'idees en té molt poquetes i encara molt reduïdetes i bastant no gaire brillants, com és el fins ara sigut president Donald Trump. Però són etapes en què els Estats Units va adaptant-se a la seva política externa al que ell creu en aquells moments que més els hi convé.
Corrupció política no arriba als nivells d'Espanya, però n'hi ha també, no?
Sí, home, i tant. N'hi ha, i gran. Realment, possiblement, com que la persecució o el nivell de control que hi ha, tant polític com també econòmic, és més potent, i fins i tot el mateix control dels mitjans de comunicació fa que a l'hora de fer alguna mala feta la gent s'hi pensi tres vegades. Però n'hi ha, òbviament n'hi ha.
JJ Martínez va ser el primer espanyol en sortir del corredor de la mort. Els seus pares van arruïnar per pagar la defensa. Això és una cosa que no l'he entès mai d'aquell país, perquè jo com a advocat, sóc advocat, i sóc penalista, he fet els impossibles amb gent que no m'ha pagat pràcticament res d'evitar els 20 anys de presó. I allí tu, si no tens quartos, t'enfonses. O sigui, no sé fins a quin punt és un país tan idíl·lic, m'entens?
Jo crec que, a veure, idíl·lic en aquest terreny segur que no, com tampoc ho és, per exemple, amb el tema de la sanitat, no? En què si no tens diners per poder pagar una assegurança, ho tens fumut quan et trobes malament o quan has d'anar a un hospital perquè te l'has de pagar a la butxaca. Amb el cas de Martínez, que és un cas que vaig seguir molt, molt de prop, és veritat que els seus pares es varen gastar tot el que tenien i una mica més, fins i tot varen deixar de treballar per intentar treure'l del corredor de la mort quan aquest noi ho tenia realment magre. La sort que van tenir és que, la sort entre cometes, que els va costar molts diners, és que varen trobar un molt bon advocat a Florida que va aconseguir treure'l i va aconseguir demostrar que no havia fet o que no hi havia prou proves suficients per condemnar-lo, no? I una altra sort que van tenir és que es va convertir en un cas molt mediàtic i molta gent a Espanya va a contribuir fent donacions per tal de que això fos possible i poguessin pagar l'advocat.
El judici dius que va ser una autèntica xarlotada.
No ho recordo si dic una autèntica xarlotada. Si ho dic, potser és una mica una certa expansió de... El judici, aquest, el que jo vaig assistir, el primer sí, perquè no hi va haver-hi, diguem-ne, no es varen considerar les proves, es varen acceptar per part del tribunal una sèrie d'investigacions que havia fet un xèrif del comtat de Florida on havien tingut lloc els fets, que a més estava vinculat amb una de les persones que havia mort. És a dir, hi havia moltes consideracions. El jutge, l'advocat que el defensava, es dormia sistemàticament durant les vistes.
Ostres.
És a dir, va ser una cosa molt impresentable. En canvi, la vista que hi va haver-hi posteriorment, quan es va revisar el cas, aquesta sí que la vaig seguir dia a dia, va ser molt seriosa i el resultat final de l'absolució, o com a mínim allò que en diuen ells no guilty, no culpable, va ser fet en base en totes les proves que es van poder presentar.
T'asseguro que aquí és impossible una entrevista com la teva amb el Joaquín amb el Joaquín José Martínez. Aquí no me la deixarien fent a mi, tu. I allà, jo no sé què feu els periodistes, però allà, no sé si és amb diners o sense diners, us ho deixen fer tot, tu. Entrevistar amb un,
bueno,
entrevistar amb l'altre...
Sí, això és veritat, i la veritat és que una de les experiències més bèsties que pots tenir a la teva vida és entrar al corredor de la mort, perquè en definitiva aquesta entrevista la van fer al corredor de la mort, però t'he de dir una cosa, tots els costos que hi van haver-hi, totes les despeses que hi van haver-hi dels dos guardes que van estar al seu costat durant tota l'estona, el trasllat de la cel·la fins allà, tot això ho va pagar la televisió, perquè una de les coses que tenen claríssimes és que, d'acord, pots fer l'entrevista, però, diguem-ne, el diner públic no pagarà els costos que això tingui, i ho va pagar la televisió.
Aquí ja pots anar pagant, tu, que res de res. Aquí, a la presó, un dia t'ho explicaré, si tinc un minut. Dos i dos és l'únic lloc del món que no són quatre.
A veure,
deixem-ho a part, això, si no. Dius una cosa que m'agrada molt aquí. USA, una nació que només es medeix tot amb dòlars. Vull dir, allí tot va per les peles, no?
Home, sempre busques un titular que sigui una mica cridaner, no? En bona part sí, en bona part sí. El diner per ells no té aquest punt, diguem-ne, una miqueta vergonyant, no?, que té a casa nostra, és a dir, aquí ser ric o haver simplement guanyar-te bé la vida i haver aconseguit, doncs, triomfar i fer diners. Allà no solament no és motiu de vergonya, ni ningú et senyala, sinó al contrari, no? Hi ha una certa vinculació amb les creences, amb allò que comentava abans de la religió, i en què, doncs bé, si tu has triomfat, doncs és que Déu Nostre Senyor, doncs és una persona, doncs, que t'ha volgut beneir per aquesta riquesa material que has pogut tenir. I això es respecta moltíssim, com a mínim, durant molts anys. A vegades ja canvia perquè hi ha gent que es fa ric d'altres maneres, no? I no tan nobles, per entendre'ns. Però el que té iniciativa, el que treballa molt, és un país en què té moltes possibilitats de sortir-se'n.
Dius caminar, que això ho he experimentat jo també. Caminar per Los Angeles és una odissea, perquè, clar, si és una ciutat dissenyada per anar amb cotxe, tu...
Clar.
Allà et perds anant a peu, no et perds anant amb cotxe, oi?
Sí, exactament. Aquí l'experiència que vaig tenir, ho portava poc temps allà i no sé per què, encara no ho he entès mai per què, vaig decidir, m'agrada caminar, i llavons vaig dir, escolta, saps què? Doncs pensava, jo què sé, que això era com estar en una altra ciutat,
sí,
com
Barcelona,
Washington, Nova York o una altra, no? Iré caminant fins a l'hotel. I bé, allò és una cosa, diguem, a més, anava passant per zones cada vegada més conflictives, no trobava un taxi. Per tant, no li recomano a ningú que es dediqui a caminar, com a mínim sense saber on anava, que era el meu cas, per Los Angeles.
Escolta, tu parles aquí de Pearl Harbor, però s'ha demostrat que Pearl Harbor va ser un episodi de falsa bandera.
Què vol dir falsa bandera?
Que vull dir que va ser un atac programat i negociat amb els Estats Units, perquè només es van enfonsar els barcos antics, de barcos nous no en van enfonsar ni un.
Bueno, això hi discrepo una mica, eh? Perquè encara ara diguem-ne, el memorial que hi ha dos o tres cuirassats enfonsats allà que es poden visitar, que es veuen des de les passarel·les que tapen a aquesta zona del port de Pearl Harbor i que eren vaixells de la flota nord-americana. Jo aquesta història, que s'ha fet córrer moltes vegades, no crec que sigui del tot certa. Realment, els Estats Units no estaven preparats per un atac japonès, i tinc seriosos dubtes de que el president en aquells moments tingués gaires ganes d'entrar en una guerra mundial com finalment es va veure obligat. Però bé, això són opinions i efectivament, com tu dius, hi ha gent que pensa que va ser, doncs, que ja els hi va anar bé perquè així es van poder justificar entrar a la guerra mundial.
Intrigant paper d'Aràbia Saudí, si és aliada tota la vida dels Estats Units, aliada Aràbia Saudí.
Sí, però al mateix temps també és el país on va néixer Bin Laden i és un país que és d'on surten la major part de les persones o dels el radicalisme islàmic més potent. Per tant, aquí hi ha una certa contradicció i és veritat que des de pràcticament la fundació d'aquest país, des d'Aràbia Saudita i de la dinastia del Saud al front, sempre ha tingut Estats Units com un aliat. Però això tenia una explicació. Aràbia Saudita és el principal productor de petroli i Estats Units necessitava petroli. Des que Estats Units no necessita petroli de ningú perquè s'autoabasteix o pot tenir la capacitat d'autoabastir-se, la relació amb Aràbia Saudita s'ha refredat bastant.
No hi he entès mai lo del Bush Júnior. No sé com va poder arribar a la presidència aquell tio, t'ho juro, eh? Des del punt de vista nord-americà, des del punt de vista català, des del punt de vista espanyol, des del punt de vista... Mira que és un fenomen que m'hi he fixat. Ens podries dir alguna cosa d'això, tu?
Home, doncs, mira, com que estava allà i vaig viure-ho directament, això era l'any 96, quan ell... Perdó, l'any 2000, 2000, no, no, l'any 96 era la segona de Bill Clinton. L'any 2000 hi vaig viure directament la campanya contra el Gore, doncs aquí realment, si mirem la xifra, si busquem tota la informació i es va a fons, fins i tot amb el recompte de vots, qui va guanyar les eleccions va ser el Gore. El que passa que el Gore tenia un sentiment, com fins i tot la major part dels presidents dels Estats Units, guanyin o perdin o candidats a la presidència, un sentiment institucional molt alt i en el seu moment, abans de continuar doncs, posant en qüestió les institucions, va acceptar la derrota davant de George W. Bush, tinguent en compte que segurament hi havia hagut més que una trampa en el recompte final que es va fer a Florida, on, recordem-ho, va guanyar per 500 vots.
Sí, sí, sí. És que era molt petit. Jo vaig posar-ho en dubte, però bueno, no conec tant de prop el sistema electoral nord-americà. Després, l'esperit competitiu s'inculca des de les escoles. Això està molt bé, ho hauríem de fer aquí, no? També, em sembla.
Sí, possiblement no tan extremat, perquè a vegades es passen de frenada, però hi ha dues coses que m'agraden. Una és que l'esperit competitiu o la voluntat de ser millor, no? O d'esforçar-te per el que en diem la meritocràcia és un factor. I segona cosa que també trobo que està francament bé, que és perdre la por a parlar en públic, que és una de les coses que allà, des del minut zero, des que els nens arriben a l'escola, ho fomenten molt i que aquí a vegades... Tots hem viscut l'escena, com a mínim a la meva època d'anar a escola, de que quan el professor et feia sortir la pissarra ens amagàvem sota la taula.
Sí, això és veritat. Els nens aprenen com la idea base es converteix en projecte, i això és preciós.
Mm-hmm. És això que dèiem, no? Si tu tens una idea i la pots, és una idea que diguem, es pot homologar des d'un punt de vista del seu desenvolupament i creixement, trobaràs algú que se'n farà càrrec, que te la comprarà, que et donarà ajudes perquè la puguis tirar endavant, sigui l'administració pública, sigui algun particular, i et permetrà doncs, això, desenvolupar la idea que tu has tingut. I a més et permet una altra cosa, pots equivocar-te diverses vegades i t'ajudaran a tornar-te a aixecar. Aquí no passa exactament el mateix.
Aprenen a fracassar, o millor dit, el fracàs és un estadi natural, reconxo això, ja no m'agrada tant.
Doncs, Roman, és una molt, molt bona fórmula d'anar pel món. Perquè és molt difícil que la primera vegada que inicies un projecte et funcioni. Pot ser, eh?
Ja, no, això segur.
El normal és que el comencis una altra vegada, que l'hagis d'anar polint, que hagis d'anar canviant, que hagis d'abandonar una idea i començar-ne una altra. I això, permetre-te anar-ho provant una i altra vegada, et fa que, i sense que ningú t'assenyali com un fracassat, com un loser que diuen allà, té moltíssims avantatges.
L'escola de Chicago ha sigut necessària per l'economia mundial, a tu què et sembla?
Segons com es miri, l'escola de Chicago és la que va inspirar, per exemple, l'economia de la dictadura de Pinochet a Xile, no? Però sí, és veritat que hi ha hagut coses, i val a dir que més enllà de la dictadura i del criminal que va ser tot el que va fer Pinochet, està claríssim que des del punt de vista de la gestió econòmica, Xile va ser un dels països que estaven més ben organitzats en aquells moments, no? Des de la gestió econòmica, insisteixo. No, l'escola de Chicago ha sigut un paradigma de fer una determinada gestió econòmica, possiblement ara ja estigui una miqueta passat de rosca, però en el seu moment sí que va ser molt important.
El capitalisme necessita un retoc després de l'empatx financer. Això sembla un vers i tot, tu.
Sí, home, segurament que sí. Un retoc, eh? Hi ha gent que és partidari de fer una esmena a la totalitat. Jo no sóc tan radical. Crec que segurament que després de tants anys de treballar-hi i d'utilitzar-lo i d'anar-lo fent funcionar i demostrar-se que no és perfecte, òbviament, però que segurament és el millor dels sistemes dolents que coneixem, doncs potser amb algun retoc el podrem seguir utilitzant una bona temporada més.
Arribar a un centre sanitari i demanar una targeta de crèdit i fer proves que no es necessiten per res, a Europa amb això en diem robar. Allí es veu que és corrent, no?
A veure, home, arribar i fer proves que no serveixen per res possiblement no sigui exactament el que es fa, no? Però sí és veritat que quan vas a un centre sanitari, si no tens assegurança, la primera cosa que fan és demanar-te la targeta de crèdit per veure fins on poden arribar. I quan la targeta de crèdit esgota el crèdit, doncs et diuen, bueno, i ara què fem? i pots decidir anar-te'n cap a casa sense estar del tot curat o endeutar-te.
Ja. Els Estats Units acumulen la major concentració de talent i intel·ligència del planeta. Jo no he quedat desplaçat per Xina, ara.
Encara que només fos en termes quantitatius, segurament que sí, perquè 1.500 milions contra els 400 milions i escaig d'americans, segurament que això canviaria la relació, no? Però encara està per demostrar. En aquests moments, les grans oportunitats, la concentració major, si entenguem com a paràmetre referencial d'intel·ligència doncs els Premis Nobel són Estats Units, no són encara la Xina. Això canviarà, eh? Però ara per ara encara és així.
Truman Capote va posar les bases del nou periodisme?
Bona part sí, no únicament ell, sinó tots aquests que varen fer aquest nou periodisme, aquesta nova forma de relats, en els quals s'arribava a una descripció molt aprofundida dels fets, en què anàvem... És una mica l'escola que modestament hem anat seguint tots els periodistes posteriorment, no? Evidentment, sense arribar en cap cas amb l'excel·lència que tenien ells. Però sí, segurament doncs, que Sang Freda és un dels referents en els quals molts periodistes hem trobat alguna... petita espurna de què m'ha pres.
La primera esmena de la Constitució la hauríem tenir tot el món. El que realment em sorprèn d'aquell país és la quantitat de paletos pobres i analfabetos que hi ha. Bueno, això és una cosa molt meva, eh? He estat diverses vegades als Estats Units.
No, home, sí. A veure, pobres, sí. I a més, quan quedes fora del cercle i entres en un estadi de pobresa, és molt complicat tornar a recuperar-te. Això és així. Paletos, home, tot arreu, no? I gent ignorant, doncs home, també. Però això, diguem-ne, que és un factor que es produeix a tot arreu. I que als Estats Units, possiblement també, però com que és un país que sempre està sota el microscopi i tots ens el mirem, tard o d'hora ens acabem mirant, doncs ens sembla que n'hi ha més. Però jo crec que això, desgraciadament, és un factor que a tot arreu n'hi ha.
Les autoritats escolars no tenen autoritat total sobre els estudiants. Què vol dir això?
Vol dir que moltes vegades qui realment acaben governant a dintre de les escoles són les institucions que estan per sobre de dels mestres, que sobretot en llocs més problemàtics les escoles estan, hi ha elements o agents armats a dintre que teòricament protegeixen de possibles doncs, escabetxines com les que hem vist que han passat a més d'un institut, en què un alumne doncs, arriba allà amb una arma automàtica i comença a disparar. Vol dir que moltes vegades doncs, això que en diguem fer les coses d'acord amb els criteris que no ofenguin a ningú són els que realment acaben tenint el pes fonamental i que, per tant, doncs, a vegades els mestres s'han d'adaptar a tantes i tantes coses per ser políticament correctes que l'educació no és exactament la més excel·lent.
Llavors, per anar acabant, no hi he entès mai, això és veritat, eh? Mira que conec el país, no he entès mai perquè es posen amb la vida privada del president Clinton quan Europa, quan algun ministre o algun president o algú ha tingut un assumpte de faldilla similar, encara ho aplaudim. I allà, tu, amb els politanos que són, quasi el fan caure de la presidència amb aquest bon home.
Sí, però aquí hi ha un malentès, perquè molta gent es pensa que el que li va passar al Clinton va ser perquè va tenir una relació, com ell deia, impròpia amb una becària. I això no és així. El que li va passar al Bill Clinton és que ell va mentir. Que ell, quan li van preguntar, va mentir. I això és el que realment el porta a l'impeachment i que li fa trontollar la presidència. No el fet de que tingués o no tingués una relació amb la becària. Que una cosa és conseqüència de l'altra, efectivament. Però que el que realment el fa amb ell... Al final, a la situació del Clinton, la seva desgràcia ve d'un vestit que en un dia portava la noia, la Mònica Lewinsky, que no es va rentar a temps i que estava atacat i que això va demostrar que hi ha vingut aquestes relacions impròpies. Això és el que realment demostra que ell va mentir. I, per tant, a partir d'aquí és quan té el problema. De totes maneres, al final tot va quedar amb un no-res, eh?
Ja, ja.
No el varen fer plegar i l'impeachment, com tu saps, es va guanyar o el va guanyar ell en el Senat.
Bueno, doncs fins aquí. És un llibre que considero més una alegoria dels Estats Units, una visió generalitzada, molt acurada, distreta i divertida. llegiu Gràcies, Estados Unidos, de Ramon Rovira, editorial Plataforma. És fantàstic, és distretíssim i us agradarà, de veritat. Fins aquí. Gràcies, Ramon.
Moltíssimes gràcies, i això, a veure si us ho passeu bé llegint el llibre.
La propera setmana tornarem a posar l'accent en un altre llibre i el seu autor. Accent, la literatura i els seus autors, a Ràdio Estel. Un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.